Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Pedro Sánchez intenta recuperar la confiança de Junts per Catalunya i presenta un paquet de mesures per intentar fer tornar els de Carles Puigdemont a la majoria de la investidura. Sánchez, en declaracions a Televisió Espanyola, ha reconegut incompliments i per això ha assumit les reivindicacions de Junts sobre la facturació dels autònoms, sobre els secretaris i els interventors municipals o sobre la capacitat de despesa dels ajuntaments. També ens hem fet ressò de la decisió del Ministeri d'Hisenda, que ajorna un any el polèmic sistema Verifactu, la nova facturació electrònica per a empreses i autònoms. Finalment no entrarà en vigor aquest any 2026, sinó que serà l'any 2027. Així vol facilitar l'adaptació dels negocis. Aquest ajornament s'inclou en el Reial Decret Llei aprovat pel Consell de Ministres amb aquesta mesura, entre d'altres, destinades, com dèiem, a complaure Junts per Catalunya. I també hem estat pendents de la pesta porcina en els ports senglars de Collserola. Avui, ball de xifres entre la Conselleria d'Agricultura i el delegat del govern espanyol a Catalunya. Hi podria haver 6 casos confirmats, mentre que la Conselleria es manté en els 2 casos inicials. En qualsevol cas, l'exèrcit, els Mossos i els agents rurals continuen desplegats al radi d'acció de Collserola per capturar animals i evitar que el virus s'estengui. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que la llotja de Merco Lleida, que marca el preu del porcí a l'Estat, obre la porta a un nou descens del preu aquesta mateixa setmana. Ho fa per garantir la sortida al mercat dels excedents acumulats pel tancament de les exportacions. Ho acaben d'explicar ara mateix i allà hi tenim en Toni Subirats i en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Segons el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, als productors els interessa que no s'aturi el sacrifici de porcs als escorxadors. Reconeix que hi ha una pressió baixista dels mercats i ja avança que la llotja de referència de Lleida està oberta a continuar el descens del preu del porc amb l'objectiu de garantir la col·locació de la carn als mercats.
El Merco Lleida farà el que sigui necessari per garantir la fluïdesa de la matança d'aquí a Nadal i per permetre que els escorxadors puguin competir, si es vol, agressivament, amb la resta d'Europa i del món.
Vergés ha valorat positivament l'obertura del mercat xinès per la carn que no provingui de la província de Barcelona, regionalitzant les importacions. Recordem que ahir Merco Lleida va baixar 10 cèntims el preu del quilo de porc, la baixada més important de cop en els últims 30 anys.
I la T-Jove mantindrà la rebaixa del 50% l'any que ve, ho ha anunciat la consellera Sílvia Paneque.
Puc assegurar, perquè així ens ho ha traslladat el Ministeri, és que en el cas de la tarifa a joves es manté el 50% que està pagat íntegrament, en aquest cas, pel Ministeri. Per tant, aquesta és una qüestió ja determinada.
Pel que fa a la bonificació d'altres títols de transport públic com la T-Usual, Paneque no pot avançar res perquè el govern espanyol encara no ha decidit què farà amb la seva part. I a Catalunya no es compta amb cap aerogenerador al mar per produir energia eòlica. I ara un nou estudi pioner qüestiona la planificació que s'ha fet fins ara. Segons l'ordenació del govern espanyol, a Catalunya només se'n poden instal·lar al Golf de Roses, però aquest estudi diu que això no és possible. Anem fins a Roses, a l'Alt Empordà, Núria Peraire.
Durant 3 anys, 10 investigadors han estudiat no només l'afectació dels aerogeneradors a la biodiversitat del golf, sinó també la repercussió en la vida de la població local, el turisme i la pesca. Això fa que sigui pioner. Un dels coordinadors, Josep Lloret, explica que la conclusió és que no s'hi pot instal·lar l'eòlica marina.
Pot afectar, i és el que demostra el nostre estudi, a 135 espècies sensibles, 10 àrees marines protegides amb suport legal, prop de 20 espècies que tenen interès comercial, per tant, amb afectació a la pesca.
Els autors de l'estudi consideren que s'han d'estudiar altres zones del litoral català per posar-hi l'eòlica. Les empreses del sector reclamen, però, que com a mínim s'hi faci la plataforma de proves PlemCat d'eòlica marina flotant que impulsa la Generalitat. Sentim el CEO de l'empresa XU Wind, Àlex Reventós.
S'aplica el principi de precaució, quan el principi de precaució és, ostres, tenim una emergència climàtica, que hem de posar molins eòlics i plaques solars. No podem estar a l'espera, no?, i deixar que el canvi climàtic avanci.
A Catalunya, tots els aerogeneradors que ja són terrestres i es troben a Tarragona i Lleida.
Crisi climàtica, gasià, IA, cuir o vespret són algunes de les paraules candidates a neologisme de l'any. També aspiren a ser paraula de l'any influenciador, dejuni intermitent, matxa, neurodivergent i salut mental. A partir d'avui s'obre la votació popular i l'Institut d'Estudis Catalans valorarà si la paraula guanyadora s'incorpora al diccionari normatiu. Es podrà votar fins al dimarts 16 de desembre i l'endemà es farà públic el resultat. soldat. I ara ens fixem en les carreteres del país perquè hi ha algunes incidències. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, cap de greu, però n'hi ha diverses. La P7 aturats a Llinars del Vallès en sentit sud per una topada entre un camió i un turisme. La C35 força cua a Sant Celoni en tots dos sentits per obres. A l'autopista del Vallès C58 entre Sant Quirze i Terrassa Centre, direcció Manresa, on retiren un camió petit avariat. A la ronda de l'aturats a Pedralbes a Vall d'Hebron en sentit Besòs, on retiren els vehicles que han tingut un accident, i es manté ara interromput el pas de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Manresa i Calaf per l'avaria d'un comboi. S'està fent servei per carretera en aquest tram.
Passant gairebé 6 minuts de les 3, una mínima pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Lewandowski, gol!
Tot és possible un dia de partit.
Fantàstic Fermín! Amefa, de fabulós!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passen 7 minuts de les 3, des d'ara i fins a les 4, amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El periodista Marc Bataller, bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Que s'estaven repartint els papers de qui havia de fer què a la tertúlia. No sé si es pot explicar això o no.
Digues, digues.
No, no,
no, era per veure si ens havíem de discutir o no amb ell.
Home, de quin costat del porc estàvem.
Exacte, amb en Maiol, vull dir, amb en Marcos ja ens discutim sempre, per tant, amb això ja no és notícia.
Com que jo entro en el seu ecosistema, que és una cosa que no sempre és agradable, doncs m'han mirat...
Com si fossis que, el senglar que no toca.
Exacte, aquí... Per on l'atacarem?
Guardeu-vos els arguments sobre la pesta porcina, que segur que alguna cosa no haureu de dir, però abans el primer tema ens ve des de fora.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I els dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, anem fent.
Molt bé, sí. Doncs escolta...
Preparada per anar a Mèxic, ja, eh?
Vull dir, veus?
Demà me n'hi vaig.
Perfecte. Dóna records, a Guadalajara.
Sí, sí, aviam que ens trobem. Perquè, clar, avui us vinc a parlar del tema, eh?
L'altre dia... No, veig, tu estàs fent a sobre, eh? No,
ja, endavant, sí, home. Sí, l'altre dia, a Guadalajara, diguéssim, en Jaume Collboni va anunciar una nova beca de 80.000 euros, és a dir, una mega beca, que es considera un autor de primer nivell de l'Amèrica Llatinitzada perquè vingui 3 mesos a Barcelona i escrigui sobre la ciutat. Bé, a banda que segurament tenim la ciutat com ja massificada pel turisme, que no ens cal més màrqueting promocional ni product placement literaris, diguéssim, a banda que això de la producció beca, la producció literària en castellà, resulta que no hi ha ni una sola beca pública ni privada per escriptors catalans que s'apropi a aquesta xifra, 80.000, eh? Les beques de la Generalitat són de 10.000 l'any per autor i en donen 50, i l'Ajuntament s'ha defensat, que diuen que no ho entenen, que no entenen que, no, que estiguem en contra, s'ha defensat dient que ells ja dediquen molts recursos a becar els escriptors d'aquí, en general, i els que escriuen en català en particular. Diuen que han dedicat mig milió, una xifra acumulada d'un milió i mig d'euros a les beques Montserrat Roig. Bé, això és manipular les dades en diversos sentits. Primer, jo no veig com la xifra acumulada de les Montserrat Roig pot ser un milió i mig d'euros, perquè les beques van començar el 17 i fins al 21 eren de 3.000 euros. I diguéssim, o sigui, hi ha nou edicions. Jo fent números, a mi no em surt el milió i mig. Però vaja, potser m'equivoco, eh? Però va, el problema és que, sigui com sigui, les Montserrat Roig són beques de 6.000 euros per autor, eh? O sigui, 80.000 contra 6.000. A mi em sembla que és un import com no només inferior, sinó ofensivament inferior. Esgrimia més les Montserrat Roig com a argument per dir que no, és que nosaltres treballem a favor de la literatura catalana, és també tergiversar les coses, perquè les Montserrat Roig també bequen escriptors en castellà. I del 2025, de les 27 beques, 10 eren per obres en castellà. Per tant, no tot l'import que estan esgrimint es dedica a promocionar autors que escriuen en català. Bé, jo crec que què bequem, quins autors bequem, en quines llengües, en quines xifres, diu molt del país que volem ser i del país que els nostres governants vol que siguem. I aquí us ho deixo.
No, a veure, és una mesura que, efectivament, des del moment en què durant el cap de setmana es va anunciar per part de l'alcalde Jaume Collboni, va generar molta polseguera i s'hi han posicionat diversos autors, també les associacions d'escriptors en llengua catalana. Ahir sentíem l'Empar Moliner, aquí mateix, fent-se passar per la sud-americana per intentar buscar els 80.000 euros de la beca. No sé com ho veieu vosaltres, a veure...
És el primer expat públic, i això sempre és bonic, però més enllà de la broma, és que ja ho ha dit tot la Carlota molt clarament, si hi hagués un sistema equilibrat de beques en el que els autors en llengua catalana i els autors catalans tinguessin una facilitat d'accedir a uns imports i a unes beques que són molt minces, doncs estaria molt bé aquesta beca, perquè realment el seu propòsit és molt lloable, que vingui un escriptor de fora i glosi la ciutat i tot plegat, això és molt bonic i està molt bé. Ara, crec que el gran problema és la diferència entre les beques que ofereix l'Ajuntament de Barcelona i, com deia la Carlota, que no n'hi ha cap específicament dedicada a autors que escriuen en llengua catalana, i aquesta macrobeca que s'ofereix a algú i que va prometre l'altre dia a l'Ajuntament.
Jo ho trobo una vergonya. Directament, per tant, estic amb la Carlota. O sigui, en un moment en què la llengua catalana està patint tant, i no ho dic jo, ho diuen tots els informes de política lingüística, ens dediquem des de la capital del país a becar escriptors que parlen en castellà, i com deia la Carlota, per fer què? O sigui, per glosar la ciutat, perquè vinguin més turistes, perquè no puguem caminar per la nostra ciutat tranquil·lament? No ho acabo d'entendre. I en Mayol deia un sistema equilibrat, no? Que si hi hagués un sistema equilibrat ja estaria a favor. Mira, jo ni així. O sigui, en un moment en què la llengua catalana es troba tan malament que, comparat amb el castellà, és minoria i l'única que les pot ajudar és la Generalitat de Catalunya, ni sistema equilibrat ni res, les ajudes...
Formava part de l'equilibri,
equilibri.
Que el català tingués bona salut, diguem-ne.
Sí, no, evidentment,
era una utopia,
però en el moment en què es trobem no pot haver equilibri. O sigui, el castellà es parla en molts més altres països, aquí les úniques ajudes institucionals per la nostra llengua han de venir de la Generalitat o dels ajuntaments d'aquí. Per tant, fem-ho en català. No, és que no ho acabo d'entendre. Quan ho vaig llegir, jo també em vaig sorprendre tant que no ho entenc.
Bueno, jo sento discrepar, però...
Ja m'ho imaginava,
que, No, però és que en general, ho sento, el quid de la qüestió... Això no és el primer cop que passa. Però, Bernat, com a mínim jo recordo un escriptor anglès nord-americà que va escriure un llibre, no sé si becat per la Generalitat... El llenguatge silenciós de les grues o alguna cosa així, similar. El que passa és que no recordo el nom de l'escriptor, però jo recordo que va haver-ne algú que ja va passar en el passat. Independentment d'això, jo crec que l'art subvencionat o l'art, diguem-ne, pagat amb diner públic, en general, és a dir, no cal, no fa falta... Catalunya sempre ha generat molt bona literatura en castellà i no s'estava rebent cap mena de subvenció, és a dir, quan estaven aquí Vargas Llosa o quan estava aquí García Márquez no estaven aquí subvencionats, és a dir, per tant, això no fa falta. El Roberto Bolaño va viure a Catalunya tota la... De fet, era
va viure en la misèria.
Bueno, escolta, estem parlant d'art. Estem parlant d'art.
Ah, clar, escolta'm,
si el Roberto Bolaño hagués volgut...
Poden viure la misèria, tranquil·la.
Hagués volgut guanyar calés, s'hauria fet banquer d'inversions, però...
No.
És que, escolta'm, a l'art i el bon art normalment sempre es desenvolupa molt millor amb diner privat. Ho sento molt.
Però, per tant, traiem les subvencions?
Jo, escolta'm, ho sento molt. El Ministeri de Cultura, que és un invent francès, mai ha aconseguit a França l'esplendor que va tenir a l'art francès al segle XIX i principis del XX, quan no hi havia subvencions.
Però, Marcos...
I això,
a veure, això, però això és un altre debat.
No és un altre debat. Hi ha recursos, l'educació, l'ensenyament, les pensions, la salut pública, que necessiten diner públic i que el diner públic està molt bé perquè són recursos que reparteixen molt millor des del sector públic. Però ho sento molt. A l'art, no. El diner privat sempre ha tingut un fantàstic olfacte per l'art. I fins i tot el Roberto Bolaño, que ho va passar molt malament, va acabar triomfant.
Espera, Marcos, ara la Carlota. És que si no, si parleu els dos alhora, no s'entén.
No, però diguéssim, una cosa és podem debatre de si les subvencions són bones o dolentes, val? Però, bueno, ja que hi són, no? I donat que estem en un món en què hi ha subvencions, no? Diguéssim, després ja podíem debatre l'altre. La cosa és, ja que hi ha subvencions, cal que hi hagi una subvenció específica molt més ben dotada per escriure en castellà per un autor llatinoamericà? Aquesta és la pregunta, no si hi ha d'haver-hi subvencions o no.
I a mi em sembla que l'escriptura, i corregeix-me, Carlota, que tu sabràs molt millor que jo, sigui un sector especialment subvencionat dins de les subvencions de cultura. Vull dir que hi ha algunes residències, alguna beca per escriure, però crec que no hi ha cap autor que pugui viure de subvencions, per dir-ho, per exemple.
L'escriptura s'ha de subvencionar? No.
No, per tant, Marcos, és que gairebé no ho està.
No. El periodisme tampoc? El Confidencial tampoc? Ha de rebre ajudes? Pregunto, dic el Confidencial, dic qualsevol altre diari, entenc, eh?
Bueno, no voldria obrir aquest debat, des de la posició del Confidencial, que som un mitjà, molt poc diner públic, diguem-ne...
T'ho deia irònicament, entenc.
I obrir-ho aquí, és a dir, però ho sento, l'art i el diner privat sempre han estat, és a dir... Agafem els impressionistes, per posar un exemple.
Estàs desviant el debat.
No!
Estic patent amb la Carlota, te n'estàs anant per les branques, Marcos.
Subvenció no, però no aquesta. És que ho sento molt. O sigui, no, per l'art no. El millor art sempre és l'art que no subvenciona. I ho sento molt. L'art sempre, i ho té en pintura, ho té, hi ha determinats artistes que viuen molt d'això. I especialment això es dona molt en l'arquitectura, clarament. En els grans projectes o en els grans projectes del sector públic, els arquitectes competeixen per això.
Però, Marco, repeteixo, te n'estàs anant, eh?
No!
És per no estar, perquè no vols parlar del que s'ha de parlar, no? I llavors,
A favor o en contra, aquesta subvenció en castellà, Marcos? Sí o no?
En contra...
I si fos en català, també en contra.
El Marcos diu que no hi ha d'haver subvencions.
No hi ha d'ajudes públiques, a res.
Ho sento, però no.
No anirem bé per aquest sentit.
Marcos, ja que n'hi ha, veus que és injust o no veus que és injust?
El Narcís Oller, que era un escriptor de cap de setmana, no tenia subvencions. Va escriure les canyapobres al cap de setmana.
Però de quant d'anys m'estàs parlant? De quantes dècades enrere estàs tirant, Marcos?
No.
Tirem a la Renaixença, si vols.
No.
És que, clar...
No, és que ho sento molt, però no.
No, però és que d'aquesta manera...
És obvi.
No existiria l'escriptura, no existirien ni els diaris, no existirien els escriptors, no existeixen res, si vols.
Escolta, el Josep Pla, que és l'home que ha fet més pel català i que va salvar el català i va aconseguir que el català no fos una llengua de poetes que no tenia ningú, és a dir, no estava rebent subvencions. Sisplau.
És que potser no n'hi havia, llavors, Marcos. Estem parlant de fa 80 anys.
No estava rebent subvencions, però el va arribar a contractar el govern perquè sobrevisqués d'alguna cosa per ser inspector a Andalusia, que no va trepitjar Andalusia en sa vida. Vull dir que...
Subvenció encoberta.
Ara no discutirem sobre la subsistència de Josep Pla, que es va guanyar molt bé la vida amb la literatura sense necessitar subvencions. En això estic d'acord. Però que alguna vegada també el govern el va afavorir.
Bé, escolta'm, no us posaré d'acord, però en tot cas han quedat clares la posició del Marcos i la de la resta. Carlota, gràcies i bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Passant 4 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses. Tenim nota del Ministeri i tenim 7-9 casos confirmats de pesta porcina, tots dins del radi inicial, tots a Cerdanyola del Vallès. Per tant, ja serien 9 els casos, els dos inicials i 7 més. Ara de seguida hi posem fil a l'agulla.
Catalunya migdia.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Màgia per Nadal. Els clàssics de Tchaikovsky.
L'orquestra Ada Sinfònica Alicante i Josep Vicent il·luminaran el Palau de la Música el proper 17 de desembre amb dos grans èxits essencials d'aquestes festes, el Llac dels Cignes i el Trencanous.
No t'hi pensis i regala música clàssica a qui més estimes. Més informació i entrades a bcnclassics.cat.
Si s'equivoquen amb el canvi al supermercat, avises l'encarregada. Si t'enganyen amb una compra en línia, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Què us ve de gust? Unes tapes, una hamburguesa, un pollastre o un arròs? Busquem el millor restaurant d'especialitat de Tarragona.
És bo?
Per mi té un punt d'agre.
Super salat.
Ostres, no és dolç.
Si t'equivoques amb un arròs, ho puc trobar normal, però que t'equivoquis amb tots...
Allò no era una hamburguesa, tio, això era la vaca sencera a trossos.
Jo no he disfrutat en el dinar gens.
Joc de cartes. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya migdia.
Cada cop les dones esperen més temps per ser mares. Algunes ho fan per voluntat pròpia, d'altres perquè tenen problemes de fertilitat. I algunes pensen, o ara o mai.
Les dones i els dies.
Avui volem parlar del que suposa ser mare en edats que fa anys era impensable. Com se senten, quins dubtes i pors tenen, se senten jutjades aquest dimarts a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda. Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 8 minuts d'un quart de 4 de la tarda i durant la publicitat ja s'estaven fent la tertúlia a sobre. Ara us ho dèiem, el Ministeri d'Agricultura acaba de confirmar la mort per pesta porcina africana de 7 porcs senglars més que, afegits als dos de divendres, serien 9, doncs, els animals infectats i morts per aquest virus. Tots els animals són dins del focus de Cerdanyola del Vallès. Per tant, sembla que de moment el virus de la pesta porcina no s'ha escampat de la zona que ja teníem més o menys acotada. Els 6 quilòmetres al voltant del punt on es van trobar els animals infectats divendres s'estan acabant de pentinar per complet, però a més ara es preparen mesures per contenir la població de senglars de manera urgent en aquesta zona de Collserola i també a Catalunya. Saludem la Sara Riera. Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has estat fins fa una estona pendent de la compareixença del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què s'ha produït aquest fet, un punt contradictori, en què el delegat del govern espanyol a Catalunya, una estona abans, havia confirmat 6 casos, no 7, com ara diu el Ministeri, 6, i en canvi el conseller Òscar Ordeig deia que ell només en tenia 2 de confirmats, els 2 inicials. Tot plegat ha canviat ara, en els últims minuts, amb aquesta nota de premsa enviada pel Ministeri d'Agricultura. Per tant, no sabem si és que el delegat del govern espanyol a Catalunya tenia més informació que el conseller Ordeig o no, però en tot cas ara tenim aquests 9, perquè el conseller ha evitat anar més enllà dels 2 inicials, no?, en tota la seva compareixença.
Sí, en qualsevol cas, el que està clar és que el delegat del govern espanyol no li ha traslladat al conseller. Ell ens deia que acabava de parlar amb el Ministeri, que és qui parla amb aquest laboratori de Madrid, que és qui confirma els casos, i li acabaven de dir que, efectivament, moment només hi havia aquests dos positius que sabíem fins ara, no? Òbviament, ara ho has dit, no? Hi ha hagut aquest comunicat per part de Madrid, diuen que aquest mateix laboratori a què es referia Ordeig, doncs, efectivament, ha confirmat aquests 7 casos, que juntament amb els altres dos en fan 9. Com deies, són 9 casos, en tot cas, si ens guiem per aquestes informacions del Ministeri, d'aquest laboratori de Madrid, que, com dius, i la bona notícia és que estarien en el focus a Collserola, diu que els van trobar molt a prop dels dos primers porcs senglars morts i que, per tant, doncs, estarien continguts, la malaltia estaria continguda. Confirma també aquesta nota que no hi hauria hagut cap extensió de la malaltia de la pesta porcina africana cap a les granges, aquestes que estan, diguéssim, en el perímetre dels 20 quilòmetres de seguretat que s'ha gestionat al voltant del focus, d'aquest dels 6 quilòmetres, i per tant, diguéssim que aquest risc d'extensió de moment no existeix, estaria controlat, però en tot cas sí que és cert, doncs, que sembla que la informació entre administracions no acaba de funcionar del tot.
I el que sí que ha explicat el conseller és que la zona dels 6 quilòmetres al voltant dels dos casos inicials estaria totalment pentinada i que ara l'objectiu seria rebaixar la quantitat de senglars que hi ha, no només en aquesta zona, sinó de fet a tot el país, pràcticament.
Sí, ell ha dit claríssimament que aquest problema de superpoblació de senglars no afecta només al Parc Natural de Collserola, que és una plaga que està a tot el país i que afecta a tot el país per problemes, doncs, d'higiene, per problemes de que són vectors de malaltia al capdavall, també perquè generen accidents de trànsit, això també ho ha dit, a molts pobles això ho veiem, i que el que s'ha d'activar, doncs, són plans de control de població de senglars a tot el país. Diu que ell ja ha donat instruccions perquè això es faci i ara, doncs, bé, estan pendents que els experts doncs, els hi puguin dir de quina manera es pot intentar reduir aquesta població, no només a Collserola, com diem, sinó a moltes altres zones del país que tenen problemes, no només això, no? Perquè són vectors de transmissió de malalties, sinó també, doncs, perquè poden generar i generen molts accidents de trànsit.
A banda de tot plegat, mantenen l'optimisme per tal que aquest virus no salti a les granges i, per tant, al porc domèstic, diguem, el que tenim de consum humà, i després també l'objectiu que en aquesta setmana, perquè consideren que aquests primers dies són claus per tal d'evitar, doncs, que el virus salti d'aquesta zona controlada. Alguna cosa més destacada d'aquesta compareixença del conseller Ordeig, Sara?
Sí, una darrera. Som davant d'aquesta alerta sanitària, ho deies claríssimament, però també és una crisi econòmica molt evident. Aquí hi ha molts milions d'euros en joc. La indústria del porc, tingueu en compte que mou 1.000 milions d'euros només en exportacions fora de la Unió Europea, i ara mateix hi ha un centenar de països de tot el món que ens estan mirant amb lupa tot això que està passant aquí a casa nostra, i per tant, doncs, de moment, amb tota aquesta expectació i tot el que pot venir a partir d'ara de restriccions d'exportacions, Ordeig ha garantit que hi haurà crèdit disponible per les empreses que estiguin afectades. Diu que en els pròxims dies es concretarà quin crèdit i com, serà a través de l'Institut Català de Finances, però de moment no ha donat detalls. En tot cas, un missatge tranquil·litzador, com es fa sempre en aquests casos, de dir que el govern ajudarà.
Per exemple, la llotja de Mercolleida, que és qui marca el preu del porcí a tot l'estat, ja ha obert avui mateix la porta a un nou descens del preu aquesta mateixa setmana per garantir la sortida al mercat dels excedents acumulats, perquè com que no es poden exportar, doncs el que fan és rebaixar el preu per intentar vendre'l al mercat interior, diguem-ne, però clar, això, si es manté durant molt de temps aquesta baixada de preu, òbviament pels productors de carn, doncs és un problema afegit. Sara, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, fins ara.
No sé com ho veieu tot plegat. A veure.
Ara deia la Sara, no? O sigui, primer les xifres. Estrany, no? Una coordinació entre les administracions que no existeix, i això que són del mateix partit polític.
Sempre una manifestació.
Exacte. Sí, però aquí són del PSC i el PSOE. Per tant, o sigui que faci una roda de premsa al conseller Ordeig que digui que hi havia dos casos confirmats, que pel mig García Prieto digui que eren 6, i poques, anava a dir hores, no, pocs minuts després, faci una roda de premsa dient que ja pugen a 9, o 7, i ara 9, doncs, si més no, és estrany, no?, aquesta situació. Una. Dos. Ara mateix també ho comentava la companya, la Sara Riera, que diguem-ne que ens estàvem jugant uns 1.000 milions, més o menys, no?, d'exportacions fora de la Unió Europea, i que hi havia molt de països que ens estaven mirant amb lupa a veure com acabava aquesta crisi i com anava, i si realment, doncs, es podia contenir, que esperem que sí, amb els ports senglars, i no saltés a les granges. Jo, davant d'aquesta situació, que potser és una situació més d'imatge, em pregunto, què fa Illa, Mèxic? Ara en direu a la fira, si no cal que m'ho...
Sí,
és retòrica, retòrica.
No, perdó.
És que sabia que en Maiol saltaria, eh?
Per si no ho sabies, està en una fira literària on Barcelona és la seta convidada.
I que dona beques de 80.000 euros?
Ah, això és una decisió de l'Ajuntament de Barcelona, efectivament.
Per tant, no ho acabo d'entendre. O sigui, jo crec, i fins i tot puc dir-ho, discutir fora de micro, eh? Vull dir que si vols podem fer ara mateix la discussió.
Home, estaria bé que la discussió sigui sí, amb el micro obert i no amb el micro tancat, perquè els oients, el que hi ha amb micro tancat, no ho senten,
recuperin,
eh?
Que ho recuperin. Deuen que vinguin a preguntar.
No gravem, les pauses.
No? No? Potser és més divertida, la pausa.
A vegades passa
espera,
això.
Espera, doncs torno a agafar el fil. O sigui, jo per mi, dèiem, què faria el president aquí? És a dir, es faria millor la crisi? És a dir, faria millor que ho està fent el Consell Ordeig? No crec, per tant, l'especialista són els especialistes. Però a vegades és una qüestió d'imatge. I en comunicació política i en comunicació de crisis, a vegades importa més la percepció de la realitat que la pròpia realitat. I quan ens estem jugant aquests 1.000 milions d'euros, potser d'aquí unes setmanes, quan diem on estava el màxim mandatari, i diem que està a Mèxic, amb tot el respecte per la Fira de Mèxic i les subvencions, evidentment, no sé ni què diran els sectors econòmics ni el sector porcí. I és el que dèiem, no canviaria res, segurament, des d'un punt de vista organitzatiu. O sigui que em va mirant en Maiol perquè s'ho està fent a sobre.
No. I el Marcos també deu voler dir alguna cosa.
Sí, home, sí. Però és aquesta qüestió de credibilitat i d'imatge, que perquè si aquesta crisi s'allarga i si realment es tanquen les fronteres, podem estar un any recuperant-nos.
Tens tota la raó, una cosa, que és que l'únic sentit que té el teu argument és des de la comunicació política, que és segurament de les pitjors coses que li han passat al món des de la Segona Guerra Mundial.
No, però una de les més importants, i que
és només una qüestió d'imatge. Aquesta cosa,
sí, estic d'acord.
No ho dic pel president Illa, aquesta cosa de que en qualsevol lloc el polític hi ha de ser, és una tonteria.
No és
per
això.
No parlar dels porcs, anem a parlar d'un incendi. Quan estaran els bombers en ple pollastre, per dir-ho en un concepte
no mateix,
tècnic,
segueix.
Allà intentant resoldre, no sé què, i arriba el polític allà a mirar el mapa, que no sap ni què surt aquell mapa, només per fer-se la foto, i per semblar que hi és una tonteria. Aquesta crisi, a no ser que el president Illa s'hagi convertit en obèlix i vagi a caçar senglars personalment, que crec que no...
Ja ho fa la UME, no pateixis.
El que requereix és, primer, frenar-la i després veure l'afectació al sector. En això hi ha una sèrie de professionals de la Generalitat que s'entén que faran bé la seva feina o no, i la funció del president és, un, ser-ne informat, dos, prendre si s'han de prendre decisions dràstiques. Per exemple, si s'han de matar tots els senglars de Catalunya, segurament el president Illa haurà de donar el seu aval o no. Són coses que, en ple segle XXI, si està fent a Mèxic una cosa que també és important des d'un punt de vista cultural, segurament econòmic, i que, per tant, també té la seva importància, doncs no hi ha cap mena de necessitat que torni.
Que hi hagués una situació... Recorda, el 12 d'octubre també era fora.
Són coses diferents. A més, allò era un temporal. S'havia restringit la mobilitat i era un desig polític. No era una cimera en què hi havia una part cultura i una part econòmica. No, al final el que aconseguirem és polítics que no surtin del sofà de la Generalitat, a que vingui la crisi de torn només per fer-se la foto amb el sector i cada bé, en comptes de polítics que deleguin en els professionals que en saben les solucions que han de passar i que després actuïn en funció del que els hi toqui. Per fer-se la foto amb el sector, tampoc hi fa res aquí.
Hi has de ser.
Major, però és des del punt de vista de la comunicació política, no des del punt de vista de la lògica. Jo no sé si el president Illa hi és o no a distància, no ho sé. Avui he sentit
Esperem
la crònica
sí.
de l'Albert Prat, que deia que quan no estava amb lo de la fira...
Es connecta a les reunions.
Això no ho dubto,
i
tot, no ho poso en dubte. Només faltaria.
Efectivament, només faltaria.
Només faltaria, que seria molt
doncs
més
és una forma de ser-hi.
Ja, però, perdoneu, però aquí lo important, en qualsevol crisi d'aquest tipus és, hi ha hagut alguna decisió que no s'ha pres o que s'ha pres malament perquè l'Illa estava fora o estava lluny on ha participat, perquè si no, aquest debat no té molt de sentit. Ho sento. Independentment d'això, aquesta crisi és molt greu, l'impacte econòmic que pot tenir és molt greu, i aquí jo, que sóc normalment optimista, sóc pessimista. No tinc ni idea de temes de pandèmies animals, però com a fan de Parc Juràssic, la vida sobra pas.
Home,
és a dir,
si anem a treure les acreditacions sèries,
podràs matar a tots els porcs senglars que vulguis, però algú s'escaparà. Els animals són maleïdament... Estan vius, són animals...
Per rebatre el teu argument, no utilitzaré Parc Juràssic, però ahir que vam parlar amb una experta en pandèmies animals i va explicar que de la mateixa manera com s'està fent front a la pandèmia aquí, no vol dir que passi el mateix, però, per exemple, a Bèlgica l'any passat es va controlar un brot molt semblant. També entre per senglars, també entre fauna salvatge, i que amb aquestes mesures es va aconseguir controlar. També a Itàlia, també n'hi va haver algun altre. No vol dir que si fas les mateixes coses a tot arreu sempre passi el mateix, però sembla que amb aquestes mesures, en altres experiències similars, sí que s'ha aconseguit controlar, especialment en una zona com la Catalunya, en què són els porcs que tenim per consum humà són de granges intensives i que, per tant, no estan pasturant lliurement al camp, com, per exemple, passa en algunes altres zones de la península Ibèrica, on sí que tenen la ramaderia extensiva i que, per tant, sí que és més difícil evitar que hi hagi contacte entre porcs senglars i porcs. Aquí sembla que, com que són tot granges intensives, no diré que sigui més fàcil, però en tot cas és més complicat que hi hagi aquest contacte, i són optimistes de poder-ho controlar, però ho veurem.
I en tot cas el que deien és que el pas de les hores feia pensar més en una sortida optimista que pessimista, no? El fet que
de que no salti siguin... en granges.
Exacte, que no hagi saltat en granges, que sigui dins el perímetre, que en siguin, ara ja en 9, crec, si no, no m'he descomptat, sí, perdó, que ens permetés optimistes.
És veritat que... És
a dir, esperem que sigui així.
El que deia la Generalitat és, en tenim 2 de confirmats i n'hi ha 8 més que són sospitosos, que això el que vol dir és que en els laboratoris i en les anàlisis previs de la Generalitat havien donat positiu i s'enviaven al laboratori de referència, que és a Madrid, al GETE, i estaven esperant que hi hagués aquesta confirmació per part del laboratori de referència, que és aquest del GETE, i semblaria que aquests 6 que s'han confirmat avui estarien dins d'aquests 8 positius. Però això ho posem en condicional perquè no en tenim la constància. Però veurem, i sí que insisteixen molt en aquesta pròxima setmana per veure com es controla tot plegat, per evitar que això salti d'aquest radi. Segons? I tornen a demanar la col·laboració ciutadana. Que
ningú entri. Marc Bataller, ara quan torni el president Illa de Mèxic, ja ho solucionarà tot, perquè el president al lloc és el que ho soluciona tot, no, Marc?
Quan torna?
No ho sé, no em sembla la seva agenda de memòria, per sort.
Per sort. No, no, no tornem a aquest debat, perquè igualment ja...
era una pura provocació.
No, home, ja m'ho imagino, ja coneguem-te Mayol, ja...
Molt bé. Bé, ho deixarem aquí, estarem pendents de com evoluciona tot plegat, tret que algú tingui alguna cosa a dir sobre això. Doncs anem a publicitat, passant 6 minuts de 2 quarts, una pausa, i de seguida continuem amb més coses. Avui Pedro Sánchez ha comparegut per intentar fer gestos cap a Junts per Catalunya. De moment, no sembla que se n'hagi sortit. Veurem si demà tenim algun canvi o no.
Catalunya migdia.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El Llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Jael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol.
I per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat. No hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com. Metges sense fronteres.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha canviat el guió amb Junts per Catalunya per temor que acabi fent descarrilar la legislatura espanyola. Sánchez ha reconegut incompliments dels acords amb els de Carles Puigdemont, ha apostat per reiniciar les relacions amb Junts i ha anunciat un paquet de mesures que inclou algunes de les reivindicacions nuclears de Junts. Ho ha avançat en una entrevista aquest matí a Televisió Espanyola.
Ahora mismo, los diálogos, los cauces de negociación que teníamos con Junts per Catalunya están rotos, totalmente. Entonces, por eso digo que nosotros no restamos importancia a la crisis política que ha abierto Junts per Catalunya. En segundo lugar, asumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos.
Després que Junts trenqués amb el PSOE, el govern espanyol intentava treure importància a la ruptura, assegurava que mai havien comptat amb els 7 diputats independentistes de Junts dins de la mateixa majoria de la investidura. Però avui el discurs era un altre. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Nosaltres bé. Què ha canviat perquè Pedro Sánchez canvi d'estratègia? Perquè fins ara, quan senties el PSOE, deien no és important que Junts hagi despenjat de la majoria de la investidura perquè ja no hi comptaven, ja ens havien fet caure algunes lleis i, per tant, això no ens afecta. I ara, en canvi, ha semblat que avui canviava totalment de discurs.
Sí, hi ha hagut aquest gir del discurs que ha sorprès, però que s'explica bàsicament per la necessitat, perquè Sánchez el que vol és intentar acabar la legislatura, els 2 anys que li queden, i òbviament sap que no ho pot fer sense Junts, tampoc sense els altres aliats, però especialment també sense Junts, que el temps ha vist Pedro Sánchez i el Partit Socialista que no posarà les coses al seu lloc per art de màgia amb els de Carles Puigdemont, i com tu dius, després de molts dies de relativitzar aquesta ruptura, de dir que no canviava res, que seguirien negociant amb Junts, etcètera, etcètera, avui Sánchez admet per primer cop i obertament la greu crisi política, ha dit, que té amb Junts, ha verbalitzat també tots els incompliments i doncs ha evidenciat aquesta necessitat que té de recuperar Junts, de recuperar també un diàleg que Sánchez ha reconegut avui obertament que no existeix, que estan els ponts absolutament trencats, i Sánchez el que fa avui és una mica el que li demanava Junts per Catalunya, assumir obertament la ruptura, assumir també que sense Junts no pot seguir, i és que aquí a Madrid, per exemple, costava d'entendre en certes esferes de calibrar si realment Junts havia trencat o no amb Pedro Sánchez, si hi havia aquest trencament real o no. Doncs Sánchez avui diu que sí, fa aquesta mena de penitència cap a Junts, dient tornem a parlar, us necessito, i és un missatge que la Moncloa avui enmarcava en un intent d'impulsar aquesta segona meitat de la legislatura que Sánchez vol intentar fins al 2027, i que arriba, i això sí que no és casual, després de la pressió que està fent el Partit Popular a Junts, a Feijóo divendres als empresaris a Barcelona a Foment del Treball, doncs perquè s'assumin a una futura moció de censura per fer fora Pedro Sánchez.
Em sembla que la portaveu de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, reaccionarà demà a aquests anuncis de Pedro Sánchez, però el que hem pogut parlar al 3CAT Info amb fons de Junts per Catalunya és que de moment consideren que no ha canviat res, que encara no acaben de creure's aquest canvi de Pedro Sánchez i que esperen que sigui amb fets i no pas amb anuncis per veure de concretar que efectivament hi ha alguna cosa que hagi canviat, però ells continuen mantenint que les relacions estan trencades i per tant no consideren que hagi canviat res.
Sí, el que sí que diuen, Òscar, és que és veritat que el que fa avui Pedro Sánchez, el que ha aprovat el Consell de Ministres, sí que són fets i no són gestos, això és el que ens diuen a fons de Junts, que sí que ho posen en valor, no? Perquè ells el que no volen és que Pedro Sánchez, no? Faci promeses, no faci gestos gestos sense cap contingut real. En aquest cas són tres fets concrets que s'han aprovat avui i que s'han de materialitzar.
Quins són, Paula, els concretem?
En els propers dies. Sí, primer de tot, una mesura bastant polèmica que sobretot empresaris i autònoms segur que els hi sona, és el verifacto. Sí. És aquesta necessitat, aquesta obligació, no?, de digitalitzar la facturació d'autònoms i petites i mitjanes empreses. Doncs el que ha decidit el govern espanyol és que dona un any més de marge al sector perquè pugui adaptar-se, és a dir, en lloc de fer-ho al gener del 26, ho podran fer al gener del 27. Aquesta és la primera mesura que s'aprova avui. Després també s'ha aprovat retornar a la Generalitat les competències sobre secretaris i interventors municipals. També un tema polèmic que ve de lluny, que ve de Mariano Rajoy el 2013, doncs, quan va retirar aquestes competències de Catalunya. I per últim s'aprova donar més marge a ajuntaments i diputacions per fer inversions a partir del superàvit que tenen. Això també era una llarga reivindicació de Junts. Aquestes tres coses s'aproven avui al Consell de Ministres a través de dos reals decrets lleis que s'envien al Congrés la setmana que ve i que allà s'aprovaran doncs, suposadament amb el suport de Junts per Catalunya. Per tant, què diu Junts? Tenim tres fets sobre la taula que no són gestos però no en tenim prou, no? I a partir d'aquí doncs, molt pendents d'aquesta reacció que farà demà Míriam Nogueres en públic, perquè de moment els primers inputs que tenim en privat és que d'acord que molt bé que Sánchez avui evidenciï el trencament, que és el que li demanaven, però que és insuficient.
Doncs ens quedem amb la Paula i també amb vosaltres tres. Com veieu aquests gestos? O com els llegiu?
Jo crec que ja han parlat. És a dir, que el que s'està produint avui ja al Consell de Ministres, especialment amb el tema d'endarrerir un any el tema de la factura electrònica per les pimes...
Que havia generat molta polseguera entre els autònoms i les pimes perquè els hi suposava molta complicació. Aquí em va fer una dèria, per exemple, a l'Iuforn, ara fa un parell de setmanes.
Llavors, jo crec que tot això, en el fons, el que ja estan iniciant és, diguem-ne, amb la represa dels contactes. Una cosa que ja es veia perquè fa dos diumenges el Carles Puigdemont va publicar un article en El País oferint al Pedro Sánchez agafar i reprendre els contactes. Per tant, sembla que ja han parlat. El quid de la qüestió és que no s'acaba d'entendre ben bé per acabar així, perquè aquesta significació tan forta de Junts prèviament és que no fa ni un mes.
És que el que et diu Junts és que sense aquella escenificació el PSOE no s'hagués mogut, és el que et diuen. És a dir, el PSOE es mou avui perquè han entès, diu Junts, que el que no anaven de farol o que no era un paripé, que realment era un trencament. És el que et diu Junts per Catalunya.
La comunicació política, que et deia jo.
No va fer exactament aquesta resposta, perquè en realitat no ha canviat res.
No ha canviat res.
Comunicació política.
Jo crec que la gent del carrer és perta absolutament. Ho sento.
Ja fa temps que s'ha perdut a Madrid.
No, a Madrid no. A Madrid no.
No, la gent del que passa a Madrid, em refereixo.
No, els votants de Junts què entendran?
Sí.
És molt complicat. Per mi
el que passa és... Perdó, Marcos.
No, home, jo...
Crec que Junts està fent molt bé una cosa i n'està fent molt malament una altra. La que està fent molt bé és demostrar que la legislatura espanyola passa pels seus vots, perquè recordem que no és que el govern del PSOE depengui dels vots de Junts només, sinó que té molts socis o presumptes socis, però al final sempre qui acaba estant al centre és Junts, i això parla del mèrit del partit que ho està exposant. El que està fent malament és que se li estan acabant les cartes d'amenaça. No sé si aquest trencament de la legislatura sigui fingit o sigui real o sigui... al final el que ha passat, el podran tornar a exhibir d'aquí el que queda de legislatura, que és un any i mig, si la Paula no em corregeix, si l'esgota Pedro Sánchez. És a dir, que el proper ja és una moció de censura, donar-li suport a una moció de censura, que és el que està fantasejant el PP els últims dies.
I sí. Paula, se sap quan a quina hora parla Míriam Nogueres demà?
A les 9 del matí, en principi. Això és el que ens diuen. No sé si ha arribat ja la convocatòria oficial, però aquesta era...
Bueno,
era...
s'està fent l'agenda de demà.
Podrà seguir en directe al matí de Catalunya.
9 del matí, Míriam Nogueres, matí de Catalunya.
Des de Barcelona, que no des de Madrid. També,
des de Barcelona, compte.
També. I sí que ara això sobre el que dèieu, sí que ha canviat una cosa, i és una mica el que es desprèn del missatge que ens envia també Moncloa, que és Feijó divendres a Barcelona. És a dir, Feijó divendres a Barcelona. El missatge que envia als empresaris i la pressió que fa Junts, tot i que el PP segueix descartant aquesta moció de censura perquè no li surten els números, no? I la frustració, no?, que evidencien que el genera, però la Moncloa sí que aquí té por de que Junts tard o d'hora se'n pugui acabar anant amb el PP, ja no en una moció de censura, sinó al Congrés a fer inviable totes les votacions. I, per tant, també que surti avui Pedro Sánchez, s'explica
una mica
per
reacció a la visita de Feijóo divendres i aquella de demanda als empresaris catalans de pressioneu a Junts perquè doni suport a una moció de censura presentada pel PP, instrumental per provocar eleccions, no per quedar-se al
govern. I que també han demostrat que l'amenaça de no votar res del govern espanyol la portaven a la pràctica, perquè en les últimes setmanes no havien votat res o gairebé res.
Sí, aquí hi ha dues qüestions. Per una banda, el PSOE, no? És evident que es troba en un atzucac, no? En una legislatura amb un cul de sac que no aprova res, no aprova grans lleis, no pot aprovar pressupostos i, per tant, el que està fent és intentar tornar a festejar Junts, no? Després d'aquest mes i mig, diguem-ne, de ruptura, no sabria com qualificar-la. I, d'altra banda, ara Junts es troba en la disjuntiva. Què fa? És a dir, intenta continuar sent útils, aquests 7 diputats, o s'aferra a aquella idea de que han de ser radicals contra el PSOE? I aquí potser hi ha la clau del CEO i d'aquest augment d'aliança. És a dir, què ha perjudicat a Junts en aquesta situació? Hi ha gent del partit que diu que l'ha perjudicat haver intentat pactar amb el PSOE i no haver aconseguit res. Altres que diuen que no, que no, que s'ha de continuar sent útils. Per tant, es trobaran en aquest debat intern de què faig en el proper any i mig a Madrid i de realment, de retruc, com això me pot afectar a Catalunya i com m'afecta amb aquesta competició amb la qual estic entrant amb Aliança Catalana.
Però, Marc, potser el que els perjudica de veritat amb Aliança Catalana és aquesta política erràtica on difícilment s'entén què estan fent. És a dir, al final, amb Oriols no tens cap mena de dubte.
Jo crec que el que els perjudica és voler-se semblar massa a Oriols. Aquest és el que realment els perjudica, perquè al final tu acabes votant la marca original i no la marca blanca. Per tant, en aquest sentit, crec que s'equivoco moltíssim. Ara, evidentment, també hi ha, si alguns votants els castiguen o no per aquesta política de pactes de Madrid, que recordeu que en el seu començament deien que ells sí que cobraven per avançat, a diferència d'altres partits.
El problema no és la política de pactes, sinó que tu dius que no estàs fent aquesta política de pactes i després l'estàs fent. És a dir, que...
Però això Junts són especialistes, fixa-t'hi. Ja. Són especialistes, fixeu-vos, amb aquest estirarrons, ho han fet molt de temps el govern de la Generalitat, Puigdemont, ara sí, ara no, i no els acaba de castigar. O potser sí, potser aquest CEO és aquí on està. No ho sé, no ho sé. Digues, Marcos, que t'he tallat.
No, jo crec que... És a dir, si tu estàs donant suport al govern, té més sentit el que està fent Esquerra Republicana. Estem donant suport al govern, demanem això i esperem uns determinats compliments. És a dir, el que no té sentit és estem donant suport al govern, fem veure que no, ara trenquem, ara li proposem al Pedro Sánchez que tornem. Ara, ho sento molt, és molt erràtic.
Tot. I crec que...
És molt erràtic.
Junts està còmode en aquest punt d'ara sí, ara no, ara molestem el govern. El que passa és que crec que es van passar de frenada amb el trencament, perquè estaven molt enfadats, i com bé ha apuntat la Paula, encertadíssima com sempre, el Feijóo els ha donat una autopista per tornar a tots plegats, i Feijóo ha demostrat un cop més que segurament el pitjor líder d'oposició de la història, i li ha ofert a Pedro Sánchez qui sap si la possibilitat d'arribar a aprovar pressupostos, perquè no sabem com acabarà ara aquest petit idili entre Junts i el PSOE, però si Pedro Sánchez aconsegueix aprovar pressupostos, ja no és que aguanti fins al 2027,
què passa el 27?
A
més a més, Paula, no sé si em corregiràs amb això, però la situació a Madrid ha canviat molt amb la presó d'Ábalos, perquè amb la presó d'Ábalos, si Ábalos no renuncia a l'escó...
Sí.
Amb l'abstenció de Junts no n'hi ha prou per tirar endavant.
Exacte.
Necessites un vot afirmatiu de Junts.
Què està passant?
Fins ara amb l'abstenció ja n'hi havia
prou. Sí, però de sobte és la meitat més 1. Però ja la meitat més 1 ja no són els 176, sinó que passa a ser 174.
El que passa aquí...
És a dir, no necessites els 4 de Podem. Mm. Per tant, només amb Junts... Si Podemos continua, diguem-ne, a la muntanya, és igual. És a dir, de sobte, Pedro Sánchez ha trobat una altra jugada absolutament sorprenent, però jo crec que tot això, en algun laboratori de Moncloa, hi ha algú que està fent els números bastant millor que jo, però no sé, Paula, que tu...
Però el problema el té en la majoria de votacions, que són les de la simple, val? Perquè què passa si Junts s'absté? Va passar fa molt poc amb la votació d'allargar la vida de les nuclears, val? Allà va ser 171, 172 i l'abstenció de Junts. Què li passa ara a Pedro Sánchez? Que sense Ábalos, això, hi ha un empat. 171, 171. En cas d'empat al Congrés, després de 3 votacions, és derrota. Per tant, sí que se li complica aquesta ja precària majoria al Congrés. no tant la majoria absoluta, perquè si posa Junts dins el sac, doncs ja la salva, diguéssim, no? Però sí moltes altres votacions del dia a dia. I clar, Pedro Sánchez és conscient que amb l'abstenció de Junts, o ja directament amb el no, òbviament, no? Però amb l'abstenció tampoc pot salvar coses que havia estat salvant fins ara, amb Ábalos a la presó. Per tant, aquí hi ha hagut un còctel de factors, no?, que se li ajunten i que ja no parlem de pressupostos, perquè a la Moncloa, tot i que en públic insisteixen, els presentarem passat Nadal, els intentarem, ningú dona per fet que es puguin aprovar. Ja plana el terreny per seguir governant amb pressupostos prorrogats, perquè ja ho vau veure, ja la primera votació va descarrilar, i amb això sí que no hi ha manera de reconduir el no de Junts. Els objectius de dèficit són els que són, la Moncloa ja va dir que no es tocarien, els tornaran a enviar al Congrés igual, i Junts els va tombar i els tornarà a tombar. Per tant, ja no estan pensant tant en salvar pressupostos, sinó en poder seguir salvant altres lleis sense anar més lluny. Per exemple, la condonació del deute del FLA a les comunitats, que està al caure d'anar en segona volta del Consell de Ministres i, per tant, al Congrés, i allà per aprovar-ho, que per cert és un compromís amb Esquerra Republicana, es necessita sí o sí el suport de Junts. Per tant, la Moncloa està pensant més en totes aquestes altres lleis, ja no tant en pressupostos, que en privat donen pràcticament per perduts.
Que la qüestió també és, no?, si aquest edil existeix, què farà Junts, no?, quan el que avui s'ha aprovat en el Consell de Ministres s'hagi de ratificar al Congrés? Què farà? Perquè precisament són lleis que ells han portat, per tant suposo que votaran a favor, no?
Bueno, però és que tot
això són lleis seves, en teoria, no? És així, no, Paula?
Sí,
peticions expresses
de Junts. Són peticions de Junts per Catalunya expresses. Per tant, avui els hi hem preguntat molt a Moncloa, però heu negociat amb Junts abans de fer aquests anuncis? Ells diuen que no, però que són unes reivindicacions que venien de lluny. Per tant, entenem que Junts, quan vagin al Congrés la setmana que ve, i votarà a favor. Això
sempre,
és el que entenem de la lògica.
Sempre ha dit que les lleis o les normes que afavorissin a Catalunya o als catalans les votarien a favor. Sempre han dit això. Han dit que no els comptessin com a majoria de la investidura, però que no es tancaven a aprovar aquelles lleis que ells consideressin que afavorien els catalans.
I si
aquestes
lleis
la demanen de fa mesos, doncs s'entén que perquè ells consideren que afavoreixen els catalans.
Exacte.
I que per tant hi votarien a favor.
Clar, però precisament aquesta qüestió, doncs, era, ja ho van explicar en aquest moment, aquest trencament. Per tant, et preguntaves llavors quin trencament és, perquè és el que ha fet sempre. És a dir, votar aquelles lleis a favor de Catalunya.
Però no negociar-les, que és el que deien ells.
Clar,
és
que aquests matisos és el que dèiem abans, eh?
El que va
acabar amb la coalició política.
És que s'estan tirant les...
Perquè és una mala coalició política. No. Una mala
fa estona que s'estan tirant
l'una
a l'altra.
Com tot no. Digues, Paula, perdona.
No, que el que va canviar amb el trencament és que Junts, recordareu, va presentar vetos a totes les lleis que s'estaven tramitant al Congrés i van dir, a partir d'aquí no negociarem res amb el govern espanyol. Benefici o no a Catalunya? Val? No serà com abans, que ens posarem a seure en una taula i en parlarem, intentarem rascar coses que ens beneficien. Aquí el trencament és, no hi ha diàleg, no hi ha res a negociar, nosaltres ho bloquegem tot. Aquesta és la situació suposadament en la que estem a dia d'avui. És veritat que s'han salvat algunes coses perquè ja venien pactades prèviament, i ara s'obria aquest escenari de què passa a partir d'ara, no?, en aquest nou escenari. La primera votació que tindrem sembla que seran aquestes tres mesures que s'aproven avui, per tant, entenem que Junts hi hauria de votar a favor, però després veurem com el govern espanyol, si és que aconsegueix o no Sánchez, reconduir aquest diàleg que avui deia no existeix. I quan els hi preguntem a la Moncloa, però no esteu parlant amb Junts, els missatges que ens diuen és estem parlant a través dels mitjans de comunicació. Llavors, entenem que no hi ha cap via de diàleg oberta, com a mínim, seriosa i efectiva.
Jo, literalment, això no m'ho crec. És el que estan dient, però no m'ho crec per com està anant la pel·lícula dels aconteixements.
I tu creus que estan parlant i que estan negociant i que avui s'anuncien aquestes mesures o s'aproven aquestes mesures perquè ja hi havia hagut alguna mena de contacte amb Junts?
I perquè calia preparar-li alguna pista d'aterratge a Junts perquè Junts pugui dir que ha aconseguit alguna cosa, malgrat que fins ara Junts no havia parlat mai de la factura electrònica. És que, clar...
Sí, però no,
en la significació del trencament no es va parlar d'això.
Hauríem de calcular que demà Míriam Noguera sortirà a dir no ens en fiem del PSOE, no sé què, no sé quantos, però estem satisfets amb aquesta...
Amb aquest primer pas...
Que això es revertirà en una altra concessió del govern que s'havia incomplert, que es compleixi, que aquí hi haurà un segon pas i que mica en mica anirem tornant. I d'aquí un mes veurem que Zapatero i Puigdemont s'han tornat a reunir a Brussel·les.
I després si hi ha retorn o no de Puigdemont, que al final tant Junts com el govern espanyol estan molt pendents de si l'amnistia s'aplica. Avui Sánchez ha tornat a dir, no?, que té voluntat de veure's amb ell, de fer-se la foto, no?, més endavant, quan torni a Catalunya, i que l'amnistia la veu a tocar. Clar, totes dues parts són conscients que si això passa a la primavera, més o menys, quan es calcula que pot ser, pot canviar del tot l'escenari. Per tant, ja estarem en una altra pantalla.
Doncs veurem com ha evolucionat tot plegat. Ja t'han fet l'agenda de demà, Marcos, demà a les 9 Míriam Nogueres, i fins i tot ja pots redactar la peça, perquè el Mayol ja t'ha dit el que sentiràs demà. Per tant, ja pots fins i tot redactar la peça. Ara, ja està, després, ja si no coincideix la responsabilitat...
Aniré a la presó jo, i el Mayol no. No, serà fantàstic.
Pots posar segons fons de Mayol.
Clar, segons de Mayol.
Segons Mayol, ja directament.
Jo no l'acreditaria molt com a font de les voluntats de Junts per Catalunya.
D'acord. Bueno, és el que explica ell,
No, de cap partit polític.
No, que jo sabia que no estàs a sou. Però vaja. Paula Brujats, des de Madrid. Seguirem pendent. No descarto que més dies t'haguem de trucar a la segona hora de Catalunya Migdia. Bona tarda.
Aquí estarem. Adéu, una abraçada.
Queda una mica més d'un minut per arribar a les 4. Al final, ha quedat bé els papers que us havíeu repartit abans de la tertúlia, o no?
Més o menys. No queda clar qui ha defensat el sector dels porcs, al final. Vull dir que si els porcs han estat ben representats en aquesta tertúlia.
Jo crec que si s'han defensat bé els porcs.
Ja ho sabem, ara quan arribi Salvador Illa ja estaran ben defensats.
En tot cas, ha quedat clar que els porcs de senglars han de morir. O sigui,
tots.
Vinga, els animalistes que no truquin, eh? Ja ho tornaré a fer allò de... El programa no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors.
El Raül Garriga Zaita escriu una novel·la excel·lent sobre senglars, sí, que no vingui l'escriptor llatinoamericà a escriure sobre senglars perquè llavors
ja
no
està,
li donarà
la beca. Això ja està ocupat, això ja està utilitzat. Mayol Roger, Marc Bataller i Marcos Lamelas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Queden 45 segons per arribar a les 4, queden 45 segons, per tant, per poder saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per seguir tota l'actualitat en els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.